Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El cardenal Ansel Maria Albareda, un català universal. Aquest és el títol d'una exposició que es pot veure a la porteria del monestir de Montserrat, que recull textos, fotografies, ornaments litúrgics i estris d'aquest monjo, un dels membres més il·lustres que la comunitat de Montserrat ha tingut al llarg de la seva història gairebé mil·lenària, del qual, el 20 de juliol de 2016, es van complir 50 anys de la seva mort. Va ser un dels religiosos catalans més influents a la Santa Seu i conseller de quatre papes, Pius XI, Pius XII, Joan XXIII i Pau VI. Monjo i arxiver de Montserrat i abat titular del monestir de Ripoll, va ser prefecte pontifici de la Biblioteca Apostòlica Vaticana i un dels pares del Concili Vaticà II. Anton Torrents Mestre, nebot del pare Anselm Albareda.
Diuen els que el van conèixer, no? És que era un home, si bé conservador, va ser un home clau perquè Joan XXIII, per ajudar Joan XXIII a tirar endavant el Concili Vaticà II.
A l'exposició es fa un repàs a la seva trajectòria. Va ser un gran home d'església i un gran protector del patrimoni cultural. Entre les seves contribucions destaquen la recuperació de la figura de Ramon Llull i el salvament, durant la Segona Guerra Mundial, entre d'altres, de la biblioteca de l'Abadia de Montecassino. Com a erudit, historiador i investigador, va revisar la història de Montserrat, va estudiar la presència de Sant Ignasi en aquest monestir i va aprofundir en els fonaments de la regla benedictina. La seva posició dins el Vaticà el va portar a relacionar-se amb personatges de primera línia de la vida política en una etapa molt convulsa. El fet de dominar 18 llengües li permetia el tracte directe amb la majoria d'interlocutors. Entre les moltes personalitats amb qui es va relacionar, destaquen, entre d'altres, la reina Isabel II, el príncep Rainiero de Mònaco i la princesa Carolina, a qui va administrar la primera comunió, John Fitzgerald Kennedy, el rei de Bèlgica Balduí i Fabiola, el president argentí Juan Domingo Perón o l'escriptor Josep Pla, que va destacar l'amabilitat tendra i cordialíssima del pare Albareda.
Jo diria que és un home senzill, amb una intel·ligència superior, visionari, però a la vegada capaç d'implementar les visions que ell deia fer que es fessin, amb un gran amor al detall i tot plegat amb una gran empatia que feia que es portés bé amb tothom.
Del pare Anselm Albareda sempre ens quedaran l'exemple de la seva fidelitat a l'Església i al país i la seva feina incansable i insubstituïble en el camp de la història de Montserrat, situada dins la història d'Europa i d'Amèrica. L'exposició El cardenal Anselm Maria Albareda, un català universal, es pot veure en una sala de la porteria del monestir de Montserrat.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel. Fent església.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismaén. Truca'ns al directe del programa al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaén. Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
Ràdio Estel.
Tarannà, viatges amb sentit, patrocina aquest programa.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Avui dissabte, en aquesta tercera edició, continuem donant veu a persones o empreses que proposen als seus clients el canvi cultural, les bones pràctiques, la innovació o la dinamització empresarial a través de diferents metodologies. A Missió i Vocació oferim una visió humanista del món empresarial, organitzacions que no només es preocupen pel benefici econòmic, sinó que també procuren treballar a favor de la sostenibilitat, la igualtat entre els treballadors o el sentit de la vida de les persones en el seu entorn. Abans de començar, un consell.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança.
Avui parlem amb Imma Pérez, fundadora de Notopic, una empresa que, entre altres coses, promou la responsabilitat social corporativa o bé ajuda els seus clients a mesurar resultats tangibles a través de diferents eines i indicadors. Imma Pérez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També col·labores al Departament de Comunicació Corporativa i Sostenibilitat d'Unilever.
Sí, sí, correcte.
T'imaginaves quan vas començar en aquest sector que acabaries col·laborant amb Unilever?
Doncs per mi era el somni i casualment he pogut complir-lo. Estic molt contenta, ja porto 3 anys i escaig.
I com entres a Unilever i què fas actualment?
Doncs a Unilever el que faig és donar suport a nivell local de l'estratègia global de sostenibilitat. Treballo directament amb el Departament de Comunicació Corporativa i Sostenibilitat i especialment en temes de sostenibilitat jo seria la persona que porta més en directe la implementació d'aquestes coses. En aquest cas treballo molt les relacions comunitàries amb la ciutat de Viladecans. Està molt desenvolupada l'estratègia a nivell local i també treballo en donant recolzament a projectes amb diferents marques.
Molt bé. De quina manera vas introduir-te al món de la RSC? Uh-huh. Anteriorment, quan comences des de zero, amb quina empresa o com t'incorpores en aquest sector?
Sí. Antigament, fa uns 10 anys, treballava a l'empresa ADECO, empresa de recursos humans, i estava al departament de màrqueting, important el tema de relacions institucionals i màrqueting relacionat amb els clients. Tenia moltíssimes converses. Llavors, això em va donar l'oportunitat de poder veure que moltes empreses volien fer les coses bé, però no sabien molt bé com. I, per altra banda, jo el que també m'esforçava era de poder fer actuacions de màrqueting, però que, per altra banda, a part de tenir un retorn econòmic, tingués un retorn social i mediambiental. Llavors, això després vaig entendre, es va dir més tard, responsabilitat social corporativa, i vaig veure clar que aquest era el meu camí. D'alguna manera vaig posar en marxa actuacions que tenien un impacte molt, molt fort en aspectes comunicatius, però també tenien un impacte molt més enllà. El que feia era buscar aquesta millora de la qualitat de vida de la gent.
Ets directora i fundadora de Notopic. Què és Notopic i què feu? Què oferiu als vostres clients?
Doncs el nom ho diu clar, no? No som massa tòpics. El que procurem és acompanyar a les empreses i també a territoris. Treballem també amb ciutats per promoure la responsabilitat social, però anem molt més enllà. Per nosaltres la responsabilitat social és un mecanisme per generar innovació i la innovació ha de ser responsable. I de quina manera ho fem? Òbviament, la comunicació és clau per a aquest procés. Per tant, nosaltres, a Notopic, teníem molt clar que treballem en 3 línies de manera simultània, que és la responsabilitat social, la innovació i la comunicació interna i externa. És a dir, el foc de les persones aquí també és una gran estratègia per poder portar a terme actuacions que tinguin un impacte definitiu.
Per exemple, contacta amb tu Aigües de Barcelona o Unilever. Uh-huh. Què esperen de tu? Hi ha algun cas concret del que feu?
Sí, en el cas de, per exemple, en el cas d'Aigües de Barcelona, ells tenen el focus en les persones també per generar innovació. En aquest cas els he donat molt recolzament en temes d'innovació d'equips. També treballo amb la Fundació Princesa de Girona en un projecte que es diu Apadrinar el Talent, que després es va dir Rescatadors de Talent, on dono també recolzament a l'equip i el que fem és sobretot facilitar que els joves amb titulació superior puguin tenir una millor introducció al món laboral, perquè moltes vegades no és suficient amb tenir una titulació, sinó que necessites d'alguna manera uns recursos i unes habilitats que moltes vegades no pots obtenir a la universitat. I el que fem és facilitar aquest treball. També he treballat amb l'Institut Català d'Oncologia fent anàlisis de la materialitat, que és una cosa molt senzilla, i és d'alguna manera posar en valor la teva estratègia i contrastar-la amb els teus agents, amb els que tens una relació directa, amb les persones i amb les comunitats amb les que d'alguna manera estan incidint en el teu estratègia de negoci. I finalment també treballem amb ciutats. Tenim un equip en el qual treballem, per exemple, especialment amb la ciutat de Rubí, que està fent coses absolutament espectaculars. No sé si coneixes la ciutat de Rubí. Uh-huh. És la segona ciutat amb activitat industrial més important d'Espanya. I l'Ajuntament està molt compromès amb la millora de la competitivitat de les empreses, però també fent-ho de manera ètica. Llavors han posat en marxa diferents iniciatives que tenen molt bon resultat.
I cada quan aneu medint els resultats?
Doncs en aquest cas ja s'ha de fer un seguiment constant, però també s'ha de fer una medició. Llavors, aquests projectes de canvi són projectes que no són ràpids d'implementar. Estem parlant de... Sempre acostuma a haver-hi els primers resultats en un any i després ja es fan de manera anual. Llavors, depèn una miqueta de la iniciativa. Si és una iniciativa local i que és puntual en el temps, és més fàcil de mesurar, però si el que volem és un canvi en profunditat, per exemple, el cas de Rubí, aquí sí que la medició s'ha de fer de manera anual i després vas contrastant-la amb els resultats dels anys anteriors.
Molt bé, doncs, si et sembla, escoltem un tall de veu i el comentem.
Perfecte, gràcies.
La empresa, lo que ha de buscar, sobretot el propósito de la empresa, es contribuir al bien común. El bien común de la empresa es aquello que solo se puede conseguir si todos y cada uno de los miembros de la empresa lo consiguen al mismo tiempo. Un ejemplo clarísimo, el fútbol. Efectivamente, de las 11 personas que construyen el equipo de fútbol, cada uno tiene un rol diferente. Pero la victoria solo lo puede conseguir el equipo entero. Entonces, en la empresa lo que buscamos, el objetivo, no es algo que ninguno, aislada o individualmente, pueda conseguir, sino que es una meta que o lo conseguimos todos o no lo consigue ninguno. Un bien común. Y ese bien común lo conseguimos mediante nuestro trabajo, nuestra colaboración, en la medida en que, en primer término, produce esos bienes y servicios que la sociedad quiere. Y al mismo tiempo nos permite a nosotros desarrollarnos como personas, avanzando en el conocimiento, avanzando en las habilidades, en las destrezas, en el sentido de nuestro trabajo y también en nuestras virtudes.
Doncs fa dues setmanes comentàvem aquest tall de veu amb Felisa Palacio. Uh-huh. I també t'ho vull preguntar a tu si estàs d'acord amb el que ha dit Alejo Sison, és professor d'ètica empresarial de la Universitat de Navarra. Diu, l'única preocupació de les empreses hauria de ser contribuir al bé comú. Què és per a tu contribuir al bé comú?
Tinc la gran sort de conèixer Christian Felber, que és el fundador de l'economia del bé comú. Uh-huh. I estic absolutament d'acord. De fet, també una manera de traduir-ho també podria ser el desenvolupament sostenible. És a dir, una empresa ha de ser rendible, però no ho pot fer a qualsevol preu. És molt important poder mostrar a la gent com guanyes els diners, no on te'ls gastes. És a dir, és molt important que aquesta credibilitat la tinguis dintre i fora de l'empresa. Quan una empresa moltes vegades dissenya la seva estratègia, acostuma a ser un despatx tancat amb tres o quatre senyors i senyores, amb sort, en els quals decideixen una sèrie d'objectius. Però moltes empreses no tenen clar que aquests objectius no es poden assolir si realment les persones fan seus aquests objectius, entenen quin és el seu rol en el marc de l'organització i actuen de manera col·laborativa. Per això, en el meu cas, és tan important la innovació, perquè la responsabilitat social, si realment es fa bé, el grup d'interès o el grup de relació que té més importància, en el meu cas, és justament la plantilla, és l'organització. Si tu empoderes a les persones i sobretot dotes d'eines, la transformació digital és una gran oportunitat ara mateix, les persones realment senten compromeses amb l'organització, estan, entre cometes, fidelitzades, volen continuar perquè senten que formen part d'algú. I això fa que, d'alguna manera, representin a la marca i, sobretot, fomentin aquesta conversa dintre i fora de l'organització. I això fa que s'aconsegueixin realment els objectius. És a dir, l'organització no pot aconseguir els seus objectius si no fa alineat amb tota l'organització.
O sigui, el primer serien les persones, no?
Sempre.
Però no a totes les organitzacions o empreses és fàcil realitzar-te com a treballador, no? Això ho has detectat
sí.
amb clients que t'han demanat que els ajudis i has començat per aquí i has dit...
Sempre.
Hem d'ajudar.
Sí, de fet, els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, que es van aprovar fa un parell d'anys, comenten justament això. Antigament es feien estratègies mediambientals o estratègies socials, però no estaven aunades. Hem d'entendre que les persones són les que d'alguna manera fan aquest canvi. I aquest canvi... d'alguna manera fa que tu puguis tenir una empresa amb talent o no. És a dir, cada vegada les persones que tenen talent, el moment que poden, perquè a vegades la crisi econòmica no t'ho permet, si tenen ocasió d'escollir, triaran una empresa amb propòsit. Uh-huh. I amb un propòsit que s'identifiqui amb el seu propòsit personal. Per això és tan important la selecció de personal. Si una empresa realment és realitzada i pot aportar talent, i pot tenir crítica constructiva, i pot innovar en el marc del seu equip, i pot col·laborar amb altres àrees, i pot créixer personalment, és una de les coses que fa molt bé Unilever, precisament, aquesta persona està molt empoderada i aquesta persona realment el que fa és generar molt valor afegit. I això, la suma de valors afegits, fa que una empresa sigui molt especial.
Quin és el teu propòsit amb els teus clients?
El meu propòsit és fer que les coses... aquest món necessita que molta col·laboració, molta conversa. I afortunadament he tingut la gran sort de poder veure amb els meus propis ulls que hi ha maneres alternatives de guanyar-se la vida. El que faig d'alguna manera és ajudar aquestes empreses, i no solament a les empreses, també estic parlant d'organitzacions de tot tipus, també parlo amb territoris. És molt important que aquesta col·laboració no es quedi solament en el marc de l'organització, per això és tan important que tothom sumi, la ciutadania, les entitats cíviques, els organismes públics, els mitjans de comunicació i les organitzacions. Tothom ha d'alinear-se perquè això realment és clau per poder tenir un impacte real. No estem parlant de greenwashing, no estem parlant de màrqueting de, digamos, malentès, estem parlant de que realment una empresa pot guanyar-se de manera molt responsable la vida i pot incidir molt positivament en l'entorn mediambiental i social.
Les empreses creus que estan preparades per adaptar-se al canvi?
Cada vegada hi ha més.
O sigui, si es resisteixen, em refereixo.
A veure, és cert que moltes, com a tot, no? És una mica la campana de Gauss. Hi ha empreses que s'apunten perquè ja va d'alguna manera amb la seva cultura i el que fan és explorar noves maneres perquè no els importa el canvi i el fomenten internament. Són estructures que acostumen a ser molt planes a nivell jeràrquic, que són estructures on s'empodera el lideratge informal. I hi ha empreses que són molt jeràrquiques i tenen una cultura molt tradicional. Uh-huh. Aquestes empreses és més difícil que d'alguna manera promoguin aquest tipus de models. La responsabilitat social, en alguns casos, s'ha confós amb acció social, que és actuacions puntuals de, diguem que són benestants, però que no generen un impacte definitiu. El mecenatge, per exemple, és algo molt positiu, però no es pot considerar que sigui responsabilitat social. La responsabilitat social és una estratègia que no ha de quedar-se en un calaix. És una estratègia per generar acció, per generar canvi i per generar evolució. I la gràcia de tot això és que el consumidor, afortunadament avui amb internet, està molt empoderat i està molt ben informat i reconforta aquelles empreses que realment estan fent les coses ben fetes. I el creixement de les marques que tenen un propòsit social o mediambiental és superior a les altres. Cada vegada està passant més.
Implementar la RSC a una empresa, uh-huh. així a nivell global, uh-huh. és temps.
Sí.
Tenen paciència, en general, les empreses? O volen resultats immediats?
Sí, tenen paciència les que realment ho volen fer. És que aquí hauríem d'anar una mica a quina és la raó per la qual una empresa vol apostar per la responsabilitat social corporativa. S'ha de fer des de la convicció, des dels valors, des de la decisió de la més alta direcció general. Quan això passa, acostuma a tenir èxit aquesta estratègia, però si es fa per una oportunitat per vendre més, això jo no ho considero que sigui responsabilitat social corporativa. Per mi és una altra cosa, per mi és greenwashing.
Molt bé, doncs escoltem ara José María Ortiz, decano de la Universitat Francisco de Vitoria.
¿Qué es una empresa ética? Ethos es una palabra de origen griego que en su origen es el lugar del campo donde se recogen los animales por la noche, donde recoges el ganado, es el lugar donde vuelves, donde cuando cae la noche vuelves. Es un buen lugar, es un hábitat, es un buen sitio para estar. ¿Dónde volvemos todos por la noche? ¿Dónde estamos a gusto? En casa, ¿no? ¿Por qué estamos a gusto en casa? Porque te puedes poner zapatillas, porque puedes decir lo que piensas, porque te tratan por lo que eres, no por lo que tienes o por lo que aparentas, ¿no? Las empresas también pueden ser eso. Una empresa ética es un lugar donde se está a gusto, donde se pueden establecer relaciones, donde se pueden establecer intercambios. ¿Dónde se encuentran en nuestra misión, en nuestra visión? El lugar es el corazón, o sea, el secreto es el corazón. O sea, dar lo mejor de uno mismo es poner el corazón, pero en un sentido antropológico muy hondo. Se trabaja a gusto con la gente que pone su corazón, que pone su corazón en el trabajo, porque el corazón es el lugar de la felicidad. La razón conoce la verdad, la voluntad quiere el bien, pero quien desea la felicidad es el corazón. El deseo de felicidad es el acto propio del corazón. Y eso sí que no tiene sustitutos. No hay nadie que no busque, nadie que busque ser feliz. Por tanto, una verdadera empresa es un lugar donde es posible poner el corazón.
Les persones són l'actiu més important de les organitzacions, però no sempre és tan fàcil que els treballadors puguin sentir-se com a casa a la feina.
Mm-hmm.
Posar el teu cor, realitzar-te d'aquesta manera, no?
Sí, sí, sí. Sí, de fet, hi ha una frase bastant curiosa que circula que diu que moltes empreses diuen que s'ha de venir motivat des de casa. Mm. En fi, jo crec que sobretot has de tenir, l'empresa t'ha de donar raons per les quals vulguis continuar, perquè si no, a la que tinguis oportunitat marxaràs. Per això és tan important que treballis en algú que t'apassiona i que sobretot que els valors corporatius estiguin alineats amb els teus valors personals. Però per altra banda, el cor és algo importantíssim, el cor és clau, el cor és emoció, i les emocions el que fan és... Ja parlant en termes tangibles, perquè jo moltes vegades he tingut que fer pedagogia de la responsabilitat social corporativa a persones que no tenien ni idea, i sobretot, com tinc la sort de tenir trajectòria professional en l'altre àmbit, en l'àmbit del màrqueting més dur, no? Doncs treballo moltíssim amb indicadors i amb dades. Llavors, què passa? Que realment les empreses on la gent està a gust treballa de manera més eficient, treballa, i repeteixo, mostra aquest talent i el posa en valor dintre del marc de l'organització. Aquestes empreses després, d'alguna manera, tenen un avantatge competitiva. Estem parlant ja de competitivitat i això genera més recursos econòmics. I aquests recursos econòmics, si es reutilitzen de manera correcta, genera més impacte positiu. I això, d'alguna manera, està retroalimentant aquesta esfera, no? que és l'esfera de l'excel·lència. Això no es pot fer si no es fa amb el cor. Per mi la tolerància és clau, el respecte és clau, el poder equivocar-te. Les empreses han de tenir d'alguna manera un marc on poder-te equivocar i que no passi res, però això s'ha de promoure des de la veritat, no des d'un paper o des d'un pòster que està a una paret, sinó algo que sigui realment predicat des de l'exemple de la més alta direcció. Empreses com Unilever o empreses com... En fi, podria donar-te diversos exemples, són empreses que això realment ho fomenten, i a l'equivocació la consideren un aprenentatge. Llavors, són empreses que d'alguna manera sí que aposten pels valors. Les persones se senten com a casa i aconsegueixen coses extraordinàries.
Algun cop has mesurat el clima de confiança a les organitzacions entre treballadors,
sí, sí,
entre jefes, entre treballadors i jefes?
I tant, i tant.
I què tal?
I tant. De fet, ho he fet en diverses ocasions. És molt important, en una empresa que tingui aquesta cultura desenvolupada, tal com et deia, una cultura de lideratge transformador, són empreses que d'alguna manera tenen un bon clima de confiança. I quan tu el que fas és implementar una sèrie de mesures, sobretot de mesures que fomentin aquest benestar del treballador o la treballadora, però que a la vegada també demani un compromís mutu, i aquestes persones entenen que això realment es pot funcionar, baixa l'absentisme laboral, baixa la rotació, l'optimització dels recursos és molt més alta. És que això, repeteixo, incideix en els resultats econòmics, incideix absolutament en tot, i això fa que l'empresa sigui una empresa, diguem, més innovadora i millor posicionada, i a més està millor percebuda pels consumidors.
Uh-huh.
Llavors, crec que és el camí, està claríssim. És veritat que les organitzacions que aposten per responsabilitat social no han de ser solament grans empreses, estem parlant d'absolutament totes les empreses ho havien de fer, perquè és la manera en la qual es pot demostrar que funcionen bé les coses, però també és importantíssim que això no es quedi solament en les empreses. Les persones també amb la nostra compra podem triar. Les organitzacions cíviques també poden fer moltíssim. Els mitjans de comunicació, com aquest programa, també ho han de fer. S'ha de promoure una manera de fer diferent a la que s'ha fet fins ara. El 2008, d'alguna manera, ens va mostrar que no anàvem bé. Ens ha proporcionat una reflexió. És importantíssim que prenen mesura i que, sobretot, que no ens oblidem quan comencin a anar les coses millor. La manera en la qual podem impactar positivament és col·laboració, comunicació i, sobretot, el posar cadascú una miqueta de la seva part.
Molt bé. Tu que tens experiència, és difícil alinear els interessos de l'empresa amb els dels treballadors? És a dir, D'això parlarem ara, però hi havia el jefe autoritari del mando i ordeno que no entenia que havia de tractar bé potser el treballador, no? Tot això és un canvi cultural que està canviant.
Sí.
Continua de la mateixa manera? Els jefes comencen a entendre que han de delegar i comença a tractar diferent?
Sí, depèn molt de la tipologia de jefe o de jefa. En aquest cas, les persones que... Hi ha diferents tipus de lideratge, tot i que per mi el lideratge que realment m'agrada, perquè allò que dèiem del jefe, diguem-ho, con... aquest d'ordeno i mando, no? Aquestes persones també acostumen a ser persones més resistents al canvi, perquè d'alguna manera estan molt acostumades a treballar d'aquesta manera i no volen incorporar nous criteris, no? de lideratge. És cert que les persones que són més tolerants i les persones que són més diguem, conversadores i que d'alguna manera accepten noves propostes són persones que incorporen millor el canvi i aquestes persones acostumen a ser millors líders. Està claríssim. I sobretot és que ja estem parlant, repeteixo, un tema d'eficiència. Si tenim treballadors i valorem els nostres treballadors, no els podem tractar de qualsevol manera. És molt important que aquestes persones també puguin créixer professionalment. Uh-huh. I sobretot que tinguin temps per poder, fora de la feina, per poder aprendre, per poder desenvolupar també la seva activitat social i que puguin fer altres coses, perquè tot això acaba repercutint en l'empresa.
Molt bé. Doncs escoltem ara a Pablo Cardona, decano de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat Internacional de La Rioja.
Cada vez habrá menos empleados en el sentido tradicional, ¿eh? O sea, una persona que está, pues, para lo que le echen allí, está, hoy aquí está aquí, tal, le cambian de departamento, este es un empleado de esta empresa y esto, pues, tiene poco recorrido. Lo siguiente va a ser contribuidores. Contribuidor es aquella persona que se apunta al proyecto. ¿A qué proyecto? Al proyecto donde yo tengo ilusión de participar. ¿Por qué? Porque creo que puedo aportar, porque voy a aprender. Un contribuidor es un talento que tiene algo que aportar. No es un empleado. Un empleado es una persona que va a horas. O sea, es una persona que tiene que estar una serie de horas en un espacio. Eso es un empleado. Y hay organizaciones en esta dirección. Entonces, uno, ¿cuál es tu jefe? Pues bueno, mi jefe en este proyecto es no sé quién, en este proyecto es no sé cuántos. Y la necesidad de esos trabajos por proyectos, de que yo ya no dependo de un señor que es mi jefe, que está en una función que tiene otro, todo, sino que yo estoy 6 meses aquí, además estoy en 3 sitios, porque es el aprovechamiento de mi talento. Esto de aquí, esto sí que está para quedarse. Esto es el modelo de contribuidores. Que pasar de empleados a contribuidores. El índice de gente emocionada a la mínima que hagamos esto un poquito, pues sube, ¿no? Porque por definición tú te apuntas allá donde crees que puedes ayudar más, ¿no? La misión personal empieza a tener una relevancia muy importante para lo que es el manejo de talento. Hasta ahora, el manejo del talento, la gestión del talento, bueno, habla de motivación y tal, pero sobre todo es un desarrollo intelectual del talento, ¿sí? Pero esto va a ir más bien en la empresa, y el liderazgo de la empresa va a ser un captador y un acelerador de las motivaciones personales, ¿eh? Y que encajen y que haya un encaje con la misión de esa empresa, que es precisamente ofrece un paraguas para realizarte tú y tu misión.
Doncs el que dèiem, Imma, la transformació digital està generant un canvi cultural. Mm-hmm. I passem de treballadors a contribuïdors. Ja,
exacte,
eh?
Sí, sí, sí. De fet, moltes persones confonen el que és transformació digital. Pensen que és exclusivament tecnologia. És fals. La transformació digital està molt, molt vinculada al canvi cultural. La transformació digital és fer les coses amb la tecnologia, però és redefinir processos. És que les persones puguin treballar de manera diferent. Et posaré un exemple. Avui en dia hi ha empreses que el que estan fent és tenir col·laboradors a tot el món, i aquests col·laboradors tenen un portàtil i estan treballant en línia. I això permet tenir talent a tot arreu. I conservar aquest talent que està a altres països del món, que ara seria absolutament impossible si tinguessin que estar físicament. Uh-huh. Genera moltíssimes oportunitats.
Molt bé, doncs hem agotat el temps, Imma. Uh-huh. Et tornem a convidar un altre dissabte.
Perfecte.
Gràcies per haver-nos
Gràcies.
Acompanyat. També al Jordi a les vies de so i amb els oients, doncs, el proper dissabte a 13:45. Gràcies, adeu.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rocha, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrocha.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rocha, el taller de confiança. Tarannà, viatges amb sentit, ha patrocinat aquest programa.